la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts en un dissabte més aquí a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, i en primer lloc, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, fets i amistats destacables amb els animals, parcs urbans de Catalunya i l'entrevista. Avui amb l'Àlex Llopis, doctor en veterinària i membre del Centre de Fauna de Vallcalent, amb qui parlarem del projecte de conservació del trencalòs, una de les quatre espècies de voltors que es poden veure al Principat de Catalunya. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com de costum, el programa, que finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Perquè encara s'hagi desorientat una mica, sou a Ràdio Estel, sou a la veu dels animals i la natura, programa de l'ONG ADA. I comencem, com sempre, amb un repàs de les diverses notícies més rellevants d'aquests darrers dies. I, en primer lloc, referència a un Sant Antoni per celebrar-ho amb un benestar millor pels animalons. Aquesta setmana s'han iniciat les celebracions de la festivitat de Sant Antoni Abat, protector dels animals, un dia en el qual és tradició de portar a beneir a l'església els nostres animalons. De Sant Antoni se sap que guaria sempre a un animal quan se'l trobava ferit. Ho va fer així amb un porquet, per exemple, per mostrar-li el seu agraïment, que va decidir d'acompanyar-lo per la resta de la seva vida. És per això que se'l coneix també com a Sant Antoni del Porquet. Cada any, des de mitjans de gener i fins a octubre, a municipis d'arreu de Catalunya se celebra, en honor seu, la cercavila dels Tres Tombs, que és presidida pel Sant i per la bandera de la Societat de Sant Antoni. Originàriament es feien tres voltes a l'església mentre es beneïen els diversos animals, d'aquí ve el nom dels Tres Tombs. La celebració serà enguany molt especial a la ciutat de Barcelona, perquè arriba el seu bicentenari. Malauradament, aquesta festa, amb tradició de fa 5 segles i amb un caràcter d'estima als animals, s'ha vist sovint perjudicada per accions que no afavorien pas el benestar. És per això que la Federació Catalana dels Tres Tombs, l'Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids i el Departament d'Acció Climàtica van redactar l'any passat una guia d'actuació per garantir el benestar dels animals durant les celebracions dels Tres Tombs i d'altres festes similars. El document assenyala que en cada celebració hi haurà d'haver un veterinari per cada 50 èquids, recorreguts inferiors als 6 quilòmetres i amb màxim de 2 hores i mitja de durada. S'evitarà que transcorri per superfícies lliscants i que inclogui pendents superiors al 15%. D'altra banda, recomana la presència d'un expert en comportament de cavalls i rucs i també prohibeix agressions verbals o físiques envers els èquids, així com l'ús de pirotècnia a prop dels animals. La guia, de moment, és un conjunt de bones pràctiques, però tanmateix cal valorar-la com un pas molt important i necessari perquè en aquests esdeveniments es prioritzi el benestar físic i emocional dels animals. Facilitem, a continuació, el web dels Tres Tombs, on hi podreu consultar la data de celebració d'aquesta festa al vostre municipi, www.stop3tombs.com, stop3tombs.com/calendari 2025. Seguim amb més coses. Científics japonesos descobreixen que les plantes també es comuniquen. Un grup de científics japonesos ha aconseguit detectar per primera vegada el procés a través del qual les plantes estableixen comunicacions entre elles. La investigació s'ha demostrat que utilitzen un llenguatge invisible basat en senyals químics i en senyals físics. Els senyals químics són utilitzats com un sistema d'alerta entre les plantes, que activen diversos mecanismes de defensa davant de les amenaces imminents. Quan una determinada planta està sotmesa a algun estrès ambiental o bé afectada per una plaga d'insectes, allibera uns compostos orgànics volàtils que detecten la resta de les plantes properes. Són uns senyals químics amb tres funcions principals. La primera, l'activació de les defenses internes. Les plantes receptores comencen a produir toxines o altres tipus de compostos repel·lents per dissuadir les amenaces, com seria la presència al seu entorn de certs animals herbívors que se les vulguin menjar. La segona, incrementar les defenses estructurals, fent més gruixudes, per exemple, les seves parets cel·lulars per aconseguir més resistència enfront de condicions adverses. I per últim, atraure els depredadors de certes plagues mitjançant l'alliberament de compostos químics, per exemple, ocells insectívors que faciliten el control biològic d'algunes d'aquestes plagues. També altres estudis han demostrat recentment la sorprenent capacitat dels vegetals per emprar senyals físics com a via de comunicació. Els produeixen modificant la llum reflectida o a través de vibracions. Els autors d'aquesta darrera investigació conclouen que els resultats obtinguts ajudaran a comprendre millor el món vegetal. I per últim, bona notícia, 11 neguets salvats pels veïns, per bombers i per la Guàrdia Urbana al Guinardó de Barcelona. Gran expectació pel rescat d'uns aneguets que havien caigut i quedat atrapats en un desguàs que hi ha al voltant del llac dels Jardins del Baix Guinardó de Barcelona. Es tracta de les cries nascudes fa pocs dies d'una família d'ànecs de Collbert que habiten aquest parc i que ha tornat un altre any més a fer-hi el niu. Els veïns van adonar-se del succés quan van veure a la mare, acompanyada únicament per una sola cria. Era al costat del desguàs i molt inquieta. En apropar-se van escoltar els crits dels aneguets que havien caigut a dins. Van intentar, sense èxit, d'aixecar les reixes del desguàs per poder treure'ls i, en no poder aconseguir-ho, van avisar els bombers i també a la Guàrdia Urbana. Els agents van decidir de fer un forat per poder-los alliberar. El rescat no va ser una feina fàcil, perquè els menuts aneguets, molt espantats, passaven ràpid pel forat i va costar molt d'agafar-los. Finalment, les 11 cries van poder ser rescatades. Tot i això, i molt malauradament, en va acabar morint una a causa de les ferides. Després del succés, els veïns van insistir al personal de parcs i jardins que s'encarrega d'aquest parc de retirar les diferents rampes de fusta perquè van ser responsables del malaurat accident. Són unes rampes situades just al costat del desguàs que havien estat instal·lades fa pocs dies. Havien estat disposades perquè els ànecs s'hi ajudessin per tal de sortir del llac i poder passejar pel parc. Gràcies a la col·laboració dels veïns i a l'actuació de la Guàrdia Urbana i dels bombers, els aneguets van poder ser rescatats. Un cop retornats a l'aigua, van anar ràpidament al costat de la seva mare, ja alleugerida per l'ensurt. Al final, hem pogut difondre el que és una bona notícia. Felicitats, doncs, als veïns, als bombers i a la Guàrdia Urbana.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que tan sols un 2,5% del volum total de l'aigua del planeta és aigua dolça i que només un 0,3% de les reserves mundials d'aigua provenen dels rius i llacs? El 97,5% restant és l'aigua salada que configura els mars i els oceans. L'aigua dolça prové de l'atmosfera terrestre que, en forma de boira, pluja i neu, queda dipositada en els glacials i es va distribuint en les llacunes, llacs, rius o aqüífers, entre d'altres. Es renova de forma natural i variable, però limitada, seguint el procés de vaporització, reconvertida en núvols i retornant a la superfície terrestre mitjançant les diverses precipitacions. L'aigua dolça és un recurs vital per la supervivència i el manteniment dels ecosistemes i els organismes vius. Una gran part d'animals i plantes viuen i prosperen al voltant dels ecosistemes d'aigua dolça, donada la gran quantitat de nutrients i minerals que produeixen. La capa de gel de l'Antàrtida constitueix el reservori del 61% de la totalitat de l'aigua dolça de la Terra, però l'escalfament del planeta està desgelant de forma accelerada els glacials, provocant que aquesta aigua es perdi al mesclar-se amb l'aigua salada dels oceans. A l'actualitat, milions d'habitants del planeta pateixen de forma severa les conseqüències de la sequera i la manca d'aquest recurs natural. Estudis recents, duts a terme per especialistes i organismes internacionals, preveuen que al voltant del 2025, més de 2/3 de la humanitat podrien patir mancança d'aigua. A l'hora d'obrir l'aixeta, hem de tenir present que l'aigua dolça i potable és un bé que hem d'estalviar i recordar que el consum abusiu, juntament amb l'escalfament del planeta i els contaminants, estan reduint la seva disponibilitat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Oriol Ribas, biòleg, etòleg, educador i especialista en comportament caní. Oriol, quines són les claus per conviure amb un gos feliç?
Bé, fins ara la felicitat es pensava que quedava fora de l'àmbit de la ciència perquè se suposava que no podia saber l'estat intern d'un individu. A dia d'avui, però, la ciència ha avançat i considera que podem avaluar el benestar del gos basant-nos en tres grans categories. En primer lloc, tindríem la categoria de la salut i la nutrició, i llavors els indicadors serien la longevitat, la reproducció, el creixement. I dins aquest apartat, també en el món del gos, té molt a veure la genètica de l'individu. Hi ha certes races que són més proclius a patir problemes, com per exemple la displàsia, determinats, per exemple, el pastor alemany és molt freqüent, i això, òbviament, repercuteix sobre la seva salut, o bé, per exemple, races braquicefàliques, aquest tipus de races tenen molts problemes respiratoris i també això repercuteix sobre el seu benestar. En el segon apartat, la segona categoria, seria els estats afectius. I dic estats afectius i no emocions perquè aquí inclouríem la set i la gana. Què es tractaria? Doncs aquí es tractaria de que predominessin les experiències positives i plaents per sobre de les experiències negatives, com pot ser el dolor, la por, l'avorriment o la frustració. I l'última categoria seria que hauríem de procurar que l'animal tingués el comportament normal de l'espècie. Clar, aquest aspecte és una mica complicat en un animal domèstic com el gos, però el que sí que tenim clar és que consistiria en oferir-li passejos i relació amb altres gossos, és a dir, que es comporti com a gos.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb l'Oriol Ribas, biòleg, etòleg, educador i especialista en comportament caní. Més informació a través d'Instagram, Oriol Ribas Recolons.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Música. ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui us presento un cantant i compositor. Ho hagués d'haver fet molt abans, doncs s'ho mereix. És més compositor que cantant, i quan us ho digui ho entendreu. Sabeu de qui és la lletra de la cançó que va fer famós el Sinatra, cantant My Way? O She's a Lady, del Tom Jones, o la Diana? Doncs és el Paul Anka. Canadenc de naixement, es nacionalitzà d'estar nord-americà i encara és viu, quelcom que ho celebrem. Com també és un bon cantant, escoltem-lo amb els encadenats Summer's Gone, Lonely Boy i No pot fallar, Diana. Summer's gone and no songbirds are singing because you're gone, gone from my arms, gone from my lips, but you're still in can I do now that you've gone? The days, they grow long now that you're gone. My nights, they leave me blue. I don't know why there are tears in my eyes. Can it mean that I'm still in love with you? Summer's gone and no songbirds are singing because though you're gone, gone from my arms, gone from my lips, boy, lonely and blue.
Equador del programa, aquí a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, per parlar, com sempre, amb algun personatge d'actualitat referent a algun tema dels animals de la natura. Avui volem parlar en concret de la tasca de recuperació del trencalòs. I per fer-ho, ho fem amb l'Àlex Llopis, a qui ja saludem. Àlex, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Repassarem bon dia. Una mica la teva trajectòria, però també especialment aquest projecte que du a terme des de l'any 2006 al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, situat a la ciutat de Lleida. I, Àlex, tu tens una extensa trajectòria, especialment en la protecció dels voltors i, en concret, del trencalòs, també. Ets doctor en veterinària i ja el 1996, si no m'equivoco, comença una mica aquesta trajectòria perquè passes a ser tècnic responsable d'un centre de cria a Guadalentina, Andalusia. És així, oi?
Correcte. Bueno, també s'hauria de dir que vaig començar el 86 amb l'espècie, amb els primers alliberaments d'aquesta espècie en els Alps. O sigui, jo, la meva trajectòria era que en aquella època estava vivint a Àustria, a Viena, i d'aquesta manera vaig tenir relació amb els companys que portaven el projecte internacional de cria en captivitat d'aquesta espècie, com també el projecte de reintroducció del trencalòs en els Alps, i així vaig tenir l'oportunitat de poder participar i col·laborar en la reintroducció d'aquesta espècie en els Alps.
Explica'ns també perquè formes part des de l'any 2008, si no m'equivoco, de l'associació que és la Vulture Conservation Foundation, la fundació, en aquest cas, a nivell europeu, de conservació també dels voltors.
Correcte, val. És que aquesta fundació ha canviat de nom i per això el 2008 té aquest nom, però inicialment, en el 92, es va crear la primera fundació, la Vulture Conservation Foundation, que és que abans es deia Foundation for the Conservation of the Vulture, que vol dir que la Fundació per la Conservació del Trencalòs, perquè abans era solament per el trencalòs. Al treballar amb aquestes trencalòs ens hem donat compte que cada cop tenia més vincles amb els altres voltors, que ens demanaven més informació, més assessorament, i per això el 2008 es va canviar en aquest nou nom, per reagrupar les quatre espècies.
Estem parlant d'espècies, per tant, de voltors, estem parlant d'aus. Ara definirem aquestes espècies, quines característiques tenen, especialment el trencalòs aquí. I també explica'ns com entres ja d'entrada a formar part d'aquest centre de recuperació de fauna de Vallcalent, a la ciutat de Lleida.
Sí, en el 2003 es va començar a plantejar la necessitat potser de crear un centre com una mica de reserva genètica del trencalòs pirinenc, o també una mica de participar més en la conservació d'aquesta espècie, sobretot perquè de tant en tant arribaven ocells ferits del camp i necessitaven d'alguna forma gent més especialitzada en poder recuperar aquests individus recuperats del camp. I així es va crear un vincle amb la nostra fundació i es va signar un conveni de col·laboració creant d'aquesta forma aquesta nova unitat dintre del Centre de Fauna de Vallcalent. Que més endavant... Perdó.
Digues, Àlex.
No, que més endavant les funcions han anat canviant i ara és un centre que es dedica principalment a la criança d'exemplars, a la reproducció d'exemplars, pels diferents projectes de reintroducció que tenim a diferents llocs d'Europa.
Hem parlat altres vegades del Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, que és un centre adscrit a la Direcció de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que funciona des de l'any 1983, que és a la ciutat de Lleida, que en podeu trobar també més dades, evidentment, a través del seu web, a través d'internet, i posar-vos-hi també en contacte. La tasca bàsica l'has definit tu, les que es fa, que és bàsicament rehabilitar aquesta fauna autòctona ferida o amenaçada, la cria en captivitat també per la conservació, diguem-ne, de totes aquestes espècies. Parlem també més en concret d'aquesta tasca, però abans, Àlex, per què entres en contacte? Tu ets doctor en veterinària, per què entres en contacte o t'interessa especialment aquesta espècie, el trencalòs?
Bueno, és una mica coses que van passar. Jo, quan feia la carrera de veterinària a Àustria, allà hi havia el coordinador d'aquest programa, vam establir una relació, una amistat. Jo sempre m'interessava el tema de comportaments d'animals i arrel d'això vaig tenir aquesta oportunitat de participar al principi i escriure i fer un doctorat sobre aquest tema. I llavors va sortir, com has explicat molt bé al principi, quan has fet la presentació, que el 96 la Junta d'Andalusia volia iniciar un projecte de reintroducció del trencalòs a Andalusia. I arrel d'aquestes circumstàncies, aquesta constel·lació d'estrelles, quan arribar en aquest moment, que es van ajuntar tots, en un moment es van demanar si podria jo participar o ajudar a ells crear aquest centre i també en aquesta reintroducció de l'espècie a Andalusia. I així va ser que finalment em vaig dedicar a la criança del trencalòs i la recuperació d'aquesta espècie.
Va ser potser, aquesta coincidència de factors, no? Però sí que va ser en aquell temps o en aquell moment en què potser va començar aquesta consciència, diguem-ne, de recuperació en concret en aquesta espècie, perquè també el govern espanyol va començar a prendre mesures i va adoptar una estratègia general per, en aquest cas concret, de nom de la conservació del quebrantahuesos, que és el seu nom en castellà, a Espanya, no? Amb diferents potes i, per tant, també finançament per poder-vos recuperar, diguem-ne que us situem en aquell moment, no? Aquests inicis de la conservació o d'aquesta consciència.
Sí, es va ser una mica el mateix any que l'espècie va desaparèixer al Parc Natural de Sierra Cazorla Segura Las Villas, va ser l'any 86, va ser en aquell moment que van dir, ostres, hem perdut el trencalòs i nosaltres ens agradaria molt recuperar aquesta espècie. Val? Llavors va ser, com diguéssim, la Junta es va dedicar, i el parc especialment, va dedicar-se a buscar com podia fer això. Al mateix moment, com has dit molt bé, que és l'administració espanyola, va començar a fer tota una sèrie d'accions per la recuperació d'aquesta espècie, en el qual hi havia el grup de treball del trencalòs, el grup de treball del quebrantahuesos, on totes les administracions que participaven i treballaven amb l'espècie s'ajuntaven per trobar formes de fer la conservació i assegurar la conservació de l'espècie. I la Junta, el seu desig era reintroduir que l'espècie tornés en aquest parc, perquè havia desaparegut feia 4 dies al moment que es havia creat el parc. I això va ser per ells un xoc, no? Es crea el parc i al mateix any es desapareix el trencalòs en les seves serres. Mm. I això va ser un repte per ells. Mm.
És una espècie, com dius, per tant, que en aquell moment és encara amenaçada. Hi ha 4 espècies de voltors, el voltor negre, l'aufrany comú, el voltor comú i també el trencalòs. Quines característiques més particulars té aquest ocell?
En principi, el trencalòs, si mirem bé, veurem que està molt ben emplomat, o sigui que sobretot el coll i les potes les té molt emplomades, o sigui que això ens demostra que és un ocell que viu en llocs freds, o sigui d'alta muntanya. A més, el ser emplomat al cap, sobretot si ens recordem una mica el voltor comú, que no té plomes en el coll, això dona la possibilitat de poder introduir el cap i menjar la resta, la carronya d'animals morts, sobretot les parts de les vísceres, en canvi el trencalòs no té aquest estar emplomat, que no, intentes no embrutar-se, i per això principalment menja el que és les restes que els altres, un cop que els altres voltors hagin passat. I té una dieta molt específica, que és basada principalment en ossos, el 80% de la seva dieta està composada per ossos. O sigui que, en principi, els voltors tenen la funció de fer com una espècie de policia d'higiena dins del nostre hàbitat, intentada que no quedi cap resta, i així les aigües no es contaminin i tinguem unes aigües netes per al futur.
Hi ha aquest costum que potser ho caracteritza més, o que és pel que és més conegut, que bàsicament és el seu nom, no? Trencalòs, perquè llença els ossos per trencar-los, diguem-ne, amb bocins, no? Perquè el que fa és menjar l'os sencer, aquest ocell, no només les restes, diguem-ne, la medul·la, sinó tot l'os sencer, però necessita aquests trossos petits, és així, no?
Correcte. Ell pot menjar fins a una certa magnitud els ossos, o quan ja sobrepassen d'aquestes magnituds, el que fa és enlairar-se amb l'os, el deixa caure sobre pedres i el deixa esmicolar, i els trossos esmicolats d'ossos se'ls empassa. Però és dir, és un 80%, la seva dieta està constituïda per aquest. La resta també menja tendons i altres teixits més tous.
Mm. Un ocell que pot mesurar doncs, entre uns 2,5 metres d'envergadura, pot pesar fins a uns 7 quilos com a màxim, que acostuma a fer doncs, una cria, fins i tot, no? I que havia estat desaparegut, com deies, de molts punts de la península des dels inicis del segle XX, especialment aquí a Catalunya, doncs, per exemple, els ports de Beseit, i no sé quines en van ser les causes.
Bueno, aquí ha estat una mica, en el concret aquí a Espanya, va malauradament, havia el tema de la lluita contra les alimanyes, que l'estat Ripona pagava una recompensa per qualsevol rapinyaire que es matava, o sigui, per cada pota es matava, i llavors va ser una persecució addicional directa, a més de les persecucions de trets fortuïts, com també d'enverinament de depredadors, que llavors accidentalment el trencalòs també els afectava, o com ara també col·lisions amb cables o amb cables d'electricitat, que també és un dels factors molt importants i també s'ha quedat bastantes pèrdues per aquestes causes.
Encara passa això, Àlex, que aquests ocells rapinyaires, diguem-ne, que estan com acusats de matar directament a ramats, a ovelles o el que sigui, no? Perquè el que fan bàsicament és menjar les restes i, en aquest cas, del trencalòs, només els ossos. Però vull dir que és una acusació infundada, però que encara, en certs punts, pot existir, no?
Això ja, per sort, ja no és així. Nosaltres podem dir que sort, la gent ja entén, sap el que és un trencalòs, veritablement ja no hi ha una persecució directa. Més aviat, les pèrdues són d'una forma indirecta, accidental. Com dic, encara malauradament es posen esquers enverinats per lluitar contra depredadors, i és clar, com que això, aquest mètode de control de depredadors no és específic, doncs és clar, qualsevol altre animal que menja qualsevol tros enverinat, doncs també perd el trencalòs. Tenint una dieta així específica que busca bocins petits, que recull, que neteja, que busca ossos, esclar, és un candidat per trobar aquest tipus d'esquers enverinats, i per això també hi ha pèrdua per enverinament. Com tots sabem, el verí és un tema completament prohibit, o sigui, utilitzar verins per aquest tipus de control està completament prohibit i penalitzat.
Ho hem recordat moltes vegades. Us recordo també que som a la Veu dels Animals i la Natura, aquí a Ràdio Estel, que parlem amb l'Àlex Llopis, en concret sobre la seva tasca com a coordinador del projecte del Trencalòs al Centre de Fauna de Vallcalent per la recuperació d'aquesta espècie des de fa ja molts anys. Ha col·laborat també amb moltes altres entitats. Estàvem definint una mica els trets bàsics d'aquesta espècie, i ara defineix-nos una mica, Àlex, també quina és la tasca que feu, que fas tu en concret com a coordinador des de fa molt temps aquí a Vallcalent.
Bueno, nosaltres tenim... Aquest programa és un programa internacional que es va crear el 1978, o sigui, estem parlant d'un programa que té molta solera, i treballem en diferents parcs zoològics. En total són 40 entitats distribuïts per tota Europa, principalment parcs zoològics europeus, que participen en aquest programa internacional de cria captivitat. Nosaltres, des d'aquí a Vallcalent, coordinem aquest programa, intentem que els objectius establerts es compleixin, i principalment és la criança o la reproducció d'exemplars per poder fer una reintroducció. O sigui, tots els dos són conscients de que quan participen en aquest programa, els seus descendents, gran part dels seus descendents, són utilitzats per diferents projectes de reintroducció.
I com tenim, en aquest cas, l'espècie en aquests moments, a banda de les tasques que feu, que ara, si vols, passem a detallar-les una mica més en concret, però com tenim l'espècie a la natura, no només al centre, sinó a la natura ara mateix?
Val, bueno, podem dir que gràcies a totes les accions que els diferents governs regionals, o sigui, les autonomies han recreat i l'han posat en terme, doncs avui en dia l'espècie, per exemple, als Pirineus està molt bé, s'ha recuperat molt bé tant de la part francesa com de la part espanyola. O sigui que avui en dia tenim una població de més d'uns 170 territoris ocupats en tot el Pirineu, o sigui que la població està molt bé. Addicionalment, gràcies als diferents projectes de reintroducció que s'està portant a terme aquí a Espanya, doncs clar, aquesta espècie ara comença també a reproduir-se a altres llocs. Per exemple, a Andalusia doncs ja tenim hi ha parelles que s'estan reproduint. Des del 2006 es van alliberar els primers exemplars i avui en dia tenim el Maestrat als Ports. Aquí és també un projecte, un dels més recents projectes, que va començar el 2018, on la Generalitat també directament hi participa i col·labora, per la qual cosa exemplars d'aquí també són alliberats en aquesta zona. Doncs, clar, ara això ha començat el 2018 i com més ben sabut que la maduresa sexual en aquesta espècie és molt tardana, pot arribar entre 8 i 9 anys, pot tardar, però clar, avui en dia encara no hi ha cap parella ja que s'estigui reproduint. Però ja sabem els primers exemplars que s'han fixat a la zona i esperem que en uns quants anys ja tinguem els primers exemplars reproduir-se en aquesta zona.
Dades que es poden trobar, per exemple, dels precedents dels anys 80 es calculaven al Principat de Catalunya, estem parlant, entre sols unes 5 o 6 parelles de trencalors entre el Pallars i l'Alta Ribagorça. Als anys 2000, com dèiem, va arribar aquest pla de recuperació més general amb noves mesures, i el 2013 ja se n'identificaven uns 84 adults, bàsicament repartits pel que és les comarques pirinenques, Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, els Pallars, fins i tot la Noguera, Cerdanya o Berguedà, etcètera, etcètera. Ara, aquest nou projecte, no?, i que parles dels ports de Beseit, això és potser més important en el sentit de que ja no seria només el Pirineu, sinó que ja tindríem diverses zones ja habitades pel trencalós, no?
Correcte. Per exemple, hi ha una altra entitat, hi ha una fundació aragonesa que està també reintroduint aquesta espècie a Picos d'Europa, i també a Gredos. O sigui, l'objectiu final del grup de treball trencalós que està coordinat pel Ministeri, doncs el que intenta és que torni la distribució històrica, es recuperi del que com era abans, i que totes les muntanyes del sistema ibèric doncs, ja tornin a haver-hi trencalossos. El que no podem fer és... Perdó.
No, endavant.
No, el que no podem fer és mantenir solament un lloc d'alguna forma aïllat i conservant, perquè qualsevol cosa que passés en aquella zona doncs podria ser una catàstrofe. Com més, diguem, diversificat els diferents nuclis de trencalossos, més probabilitats de supervivència hi ha de l'espècie. I això és el que estem fent.
Àlex, el trencalòs és, en primer lloc, i com diem sempre, té el seu dret a viure, evidentment, no? I, per tant, el que s'ha de mirar és que pugui viure en unes condicions, una au que és fantàstica, i que, per tant, pugui viure tranquil·lament, però, a part, constatem que fa unes funcions molt importants també per la natura. Algunes les hem definit, però quines serien a nivell general?
A nivell general, com dic jo, sempre és la policia d'higiene de la muntanya. El que ells intenten, com amb tots els voltors, així ja no és solament el trencalòs, sinó totes les espècies de voltors tenen una funció molt important de mantenir el que és l'hàbitat net de qualsevol carronya. Com sabem, carronya, per processos de putrefacció, pot contaminar les aigües i això seria un problema de salut per als humans i per qualsevol altra espècie. I aquesta funció és molt important en que ells mantinguin tot l'hàbitat net de carronya.
I ens queda per definir aquesta tasca que dèiem a dins del centre, no?, de coordinació, que ja bé, que hem detallat una mica. El cas és criar, no?, aquestes parelles o aquest trencalòs, diguem-ne, per després poder ser alliberat. No sé quina és aquesta tasca diària, si és molt minuciosa, si fa falta més gent a dins del centre de recuperació de fauna de Vallcalent, o de quina manera també la gent, si és que es pot implicar també en aquest projecte de recuperació.
En concret, aquesta l'àrea del trencalòs està d'alguna forma gestionat per la nostra fundació. És gràcies al conveni entre la Generalitat i la fundació, doncs som nosaltres responsables d'aquesta gestió. La Generalitat el que porta és tot el centre de recuperació, o sigui, és un centre normal de recuperació. Nosaltres treballem aquí dintre. I les nostres tasques de diària, principalment, sobretot, és l'observació. En concret, tenint aquí personal com nosaltres, que som més especialitzats en l'espècie, rebem molts exemplars d'altres parcs zoològics o d'altres centres que tenen problemes en la seva reproducció. És una espècie complicada de reproduir i, a vegades, si no funciona, són enviats aquí al centre per poder observar i determinar com poder obtenir descendència d'aquests exemplars. O sigui, és un lloc aquí, veritablement, on tenim una col·lecció d'exemplars o en altres llocs no han funcionat bé i aquí intentem buscar solucions i, un cop que trobem solucions, retornem els exemplars o retornem exemplars joves perquè, d'alguna forma, creixin en aquest lloc i s'habituïn en aquest lloc nou.
Escolta'm, i també, amb tot això, també s'aprofita, no?, per fer una mica de recerca o de difusió, una mica, de tots aquests comportaments de l'espècie, no?, per poder tractar-la també millor de cara a la reintroducció.
Sí, correcte. Aquí, per exemple, molts comportaments que, per exemple, a la natura es faria molt difícil de poder observar, doncs aquí, esclar, amb captivitat i amb els nous mètodes que tenim avui en dia amb les càmeres, podem observar exactament comportaments molt detallats que llavors ens ajuden a comprendre què està passant a la natura. Així, aquests companys nostres que estan al camp i fan el seguiment, doncs, esclar, sempre estan molt en contacte amb nosaltres per poder intercanviar allò que observen, com es pot interpretar, què vol dir, i això és una ajuda que ha millorat moltíssim el coneixement de l'espècie.
Doncs escolta'm, avui hem repassat el que és la vida d'aquesta espècie fascinant, també les funcions que fa a la natura, i també doncs us emplacem a vosaltres a encuriosir-vos una mica més i a poder trobar-ne més dades, bé sigui, per exemple, aquí visitant el Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, a la ciutat de Lleida, la partida de Vallcalent número 63, més concretament. Avui ens ha definit aquesta espècie, el trencalòs i barresta de voltors, l'Àlex Llopis, que, com dic i repeteixo, és doctor en veterinària. Àlex, moltes gràcies per intervenir avui.
Moltes gràcies a vosaltres per poder participar.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem escoltant el Paul Anka. Als anys 50 i 60 del segle passat era un dels cantants més coneguts. També va composar per altres cantants perquè es veu que la seva inspiració no tenia aturador. El podríem situar entre aquells cantants de veu plorosa que ens recorda a vegades al Elvis Presley. Durant la plenitud del Paul Anka, era pràcticament una de les estrelles més famoses, venent arreu milions de discos. Ara l'escoltarem amb algun dels seus hits: Put Your Head on My Shoulder, You Are My Destiny i Crazy Love. A la propera, com sempre, si Déu vol.
Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh, candle glow, oh, candle bright, tell me who she holds tonight. And bring me wine and make the music mine. Play another set so that I'll forget. Bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's bringing. And bring me wine, make the music mine. Play another set so that
toaster just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's been. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. Crazy love. Crazy love. Crazy love. It's just a crazy love. I love you so, but I still know it's a crazy love. Crazy love. It's just a crazy. What must I do to get through to you, oh my crazy love? Everything's wrong, heaven above, set me free from this crazy love. Don't you see what you are doing to me? You upset my heart right from the start with your crazy love.
Put your hand. Sabies que la guineu de l'Àrtic pot resistir temperatures inferiors als 70 graus sota zero sense tremolar? Entre les seves adaptacions al clima àrtic hi figuren el canvi de color del seu pèl per poder passar desapercebudes. A l'hivern, la seva densa capa de pèl és blanca o grisa platejada per camuflar-se amb el paisatge nevat, però a l'estiu es torna de color fosc per confondre's amb el color de la terra. Pertany a la família dels cànids i és la més petita de les guineus. De la mateixa manera que els ossos, les guineus polars han aconseguit una perfecta adaptació al clima polar. Caçadora oportunista i molt previsora, aquest cànid acostuma a anar darrere dels ossos per poder aprofitar les restes de menjar de les seves captures i va cercant rebosta on guardar i emmagatzemar aquestes restes per poder recuperar-les en els moments de més dificultat. Deixant-se arrossegar pels blocs de gel o bé caminant, la guineu polar fa recorreguts de milers de quilòmetres cada any. També viuen dins de caus subterranis que poden arribar a tenir més de 1.000 metres de superfície, construïts amb moltes generacions d'antiguitat, que disposen de més d'un centenar de forats per poder-hi sortir o entrar. Aquest supervivent innat ha estat molt perseguit i capturat pels humans per la cobdícia de la seva pell. Encara que actualment es troba protegida, la seva nova amenaça es troba vinculada al canvi climàtic i al conseqüent desgel. A l'igual que d'altres espècies, el seu futur depèn del grau de responsabilitat que els humans estiguem disposats a assolir-hi per la conservació del nostre planeta.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Daiko. En Daiko va ser un gos Golden Retriever, integrat dins el cos de bombers de la ciutat d'Ibarra, a l'Equador. L'abril del 2016 va participar en la recerca per trobar supervivents al greu terratrèmol esdevingut en aquella ciutat centroamericana. Degut al gran esforç que va realitzar, el Daiko, amb només 4 anys d'edat, va morir d'una aturada cardíaca. L'any 2018, la seva ciutat, Ibarra, va voler erigir una escultura perquè el seu noble esforç i lleialtat no s'oblidés mai.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
De quin parc urbà de Catalunya parlarem avui?
Del Parc del Poblenou, que està ubicat a la Vila Olímpica del districte de Sant Martí de Barcelona. És, juntament amb el Parc del Port Olímpic, el de la Nova Icària, el de les Cascades i el de Carles I, un dels 5 grans espais verds que es van construir en els antics terrenys industrials del Poblenou, a principis de la dècada de 1990. Aquesta actuació va formar part de la important renovació urbanística que es va dur a terme a la façana litoral de Barcelona, a motiu dels Jocs Olímpics del 1992.
Doncs parlem ara del seu tipus d'arbrat i la fauna que hi podem trobar.
El parc és una gran pineda i, a mesura que ens acostem al mar, es converteix en un espai ple de dunes que el protegeixen dels vents de llevant. Altres tipus d'arbres que podem trobar són alvers, palmeres datileres i algun garrofer, sent també abundants espècies aromàtiques com la farigola, el romaní, l'espígol i la sàlvia. Les aus urbanes i, sobretot, gavines són la fauna més destacada.
Com a curiositat, us podem explicar que entre les dunes hi ha les restes d'un vaixell que va quedar força temps abandonades a la platja fins que els dissenyadors del parc van decidir aprofitar-les i integrar-les com a elements destacats d'aquest parc. Que podem trobar més informació del parc al Poblenou?
A la web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
És indispensable la continuïtat, perquè no es poden modificar les polítiques relacionades amb el canvi climàtic i la protecció de l'ambient cada vegada que canvia un govern. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.